A Ràdio Maricel, a cel obert.
Hola, bon dia. Avui comencem amb Brutus Fingerl i aquesta magnífica història sobre Filadèlfia. A poc a poc van desapareixent tot aquell seguit d'actors que quan nosaltres eren joves ens portaven l'alegria del cinema. Avui, o fa uns dies, li ha tocat el torn a James Garner. Potser no era un d'aquells més coneguts de tots, però que sí que, sens dubte, va ser un actor que va tindre una llarga carrera i, a més, una sèrie de títols que el van marcar. Ell, com aquell que diu, va començar a la televisió. Va ser protagonista de dues sèries, la una Maverick, una pel·lícula o una sèrie de l'Oeste, l'altra Marlowe, la història d'un detectiu privat. Després, quan va passar al cinema, tant una com l'altra també les va portar a la gran pantalla. Marlowe, detectiva privada, va ser una d'aquelles pel·lícules que, sobre els anys 60, principis dels 70, varen impactar per la seva peculiar forma de descriure un detectiu privat. Maverick la va portar junt amb el Gibson a la pantalla, en aquell riu Mississippi on les apostes i les jugades de carta estan a l'ordre del dia dalt d'aquells grans vaixells. Però, sens dubte, per l'espectador més senzill, per l'espectador més normal, el recordarà perfectament com el segon americà que apareixia a la Gran Evasió. El primer, Steve McQueen. El segon, pres també dintre d'un camp nazi, era James Garner. Ell també va participar a la pel·lícula 36 hores, una pel·lícula que ens portava una història també sobre el nazisme. Últimament el vam veure El caer el sol, pel·lícula que va interpretar John Paul Newman i que ens tractava d'una història de Hollywood dintre del cinema o dintre del món del cinema i en la que ell precisament era el malvat de la pel·lícula. Però, sens dubte, el paper de la seva vida, el paper que tots recordarem de James Garner, va ser el protagonisme de Víctor o Victòria. Ell era aquell home que va s'enamora d'una dona que en realitat semblava que fos un home, una cantant o un cantant que portava de cap aquest personatge mafiós ell, però que està enamorat plenament d'aquella Julia Andrews que va portar a la perfecció aquest paper de Víctor o Victòria. Sens dubte va ser la pel·lícula que el va marcar més al llarg de la seva carrera. James Garner ens ha dit adeu, tenia 86 anys. Des d'aquí, doncs, descansi en pau. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena aquesta setmana a Barcelona. S'estrena Barbacoa de Amigos, una comèdia francesa que al país veí, ja sabem que allà són molt xovenistes, porta i ha fet més de 2 milions d'espectadors. S'estrena l'última pel·lícula de Cameron Diaz, Sex Tape, Algo passa en les nubes, la història d'una parella que, per guanyar-se la vida i després d'una equivocació en la que un vídeo d'aquests casers seus en la que estan fent la mort apareix per les formes d'internet, ells decideixen convertir-se en uns casolans actors pornogràfics. Les vides de Gres, un drama juvenil, Vampiri Academy, vampires, vampirs moderns actuals, fets a l'estil del Harry Potter, La noche de les bèsties, una història de terror, una història de venjança, i Llenar el vacío, una història de la família i l'amor que dintre d'ell es pot arribar a tenir, Barbacoa de amigos, Sex Top, Algo pasa en las nubes, Les vides de Gres, Vampira Academia, La noche de las bestias i Llenar el vacío són sis pel·lícules que ja podreu trobar d'estrena avui mateix a la ciutat de Barcelona. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. S'ha col·locat, i com era previsible, de número 1, El amanecer del planeta de los simios. Una pel·lícula que, sens dubte, no té la força d'aquell Planeta de los simios de Charlton Heston, aquella que va iniciar una llarga carrera de pel·lícules sobre el tema. Però sí que s'ha de dir que l'espectador, aquell espectador en què li agradi la fantasia, aquell espectador que té ganes de passar un rato en el cinema, sens dubte, amb l'amanecer del planeta de los simios, s'ho passarà a la mar de bé amb ella. De número 2 s'hi ha col·locat Aviones, aquella història que va presentar ja fa uns anys la Picture Walt Disney i que ara torna amb Aviones e l'equipo de rescate, una pel·lícula també força distreta de cara als vostres fills. De número 3, continua en el mateix lloc, Bajo la misma estrella, aquesta història d'un amor entre dos nois en què el càncer, malauradament, hi té molt a dir. De número 4, continua Viva com el primer dia, Malèfica, aquesta Angelina Jolie que continua amb aquesta història sobre la Bella Dorment, que fa de que en realitat ens demostra que el que vam veure quan érem petits potser no va ser la realitat de la que ens demostra aquesta Malèfica. I de número 5, Walt Disney té 3, d'aquests 5 títols, 3 són de la Walt Disney, perquè el número 5 és Campanilla, aquella consciència de Peter Pan que ara ens torna amb Campanilla, Hades i Pirates. El amanecer del planeta de los simios de número 1, Aviones, equipo de rescate de número 2, Bajo la misma estrella de número 3, Malèfica de número 4 i Campanilles, Hades i Pirates de número 5. Veurem si aquest Sex Top, Algo passa en les nubes, una divertidíssima comèdia, aconsegueix entrar dintre d'aquestes pel·lícules de més recaudació de taquilla de la propera setmana. Passem a la programació dels cinemes sitgetans, que malauradament, per als aficionats al cinema, no hi haurà cinema en cap dels dos locals que tenim. El cinema Prado, amb el seu estil de cinema club, aquesta setmana tampoc hi ha cinema perquè tenen un concurs d'ajedrez o no sé què. En quant al cinema Retiro, continua tancat per vacances, això ja comença a ser sospitós, però hem d'esperar fins al dia 1, que és el cartell que allà ens diu que fins al dia 1 permaneixerà tancat per vacances. Però un ja comença a pensar malament. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix a les diferents televisions. Una nit força moguda en pel·lícules, i s'ha de dir que en pel·lícules, o una tarda nit, en pel·lícules força interessant. La primera que us recomanaria és per avui a la tarda, molt aviat, a les 15:15, o sigui a les 3:15 de la tarda. Un film francès, el vam veure quan érem petits. Ara se n'ha fet una còpia nova, potser tampoc té la força d'aquella d'aquell moment, però sí que s'ha de dir que la pel·lícula continua tenint aquell algo que ja tenia la primera. Es tracta de La guerra de los botones, una pel·lícula de nens, però no per nens, una pel·lícula en què els nens són protagonistes i que entre ells, amb tiradors, tenen aquelles importants batalles de botons que, també quan nosaltres érem petits, avui en dia ningú sap el que és un tirador, fèiem, jugàvem i disfrutàvem amb ella. La trobarem avui per la Paramount Channel aquesta tarda a partir de les 15:15 de la tarda. També recomanar-vos una pel·lícula d'aquella època, Ulisses. Kirk Douglas, Silvana Mangano i Anthony Quinn són els protagonistes d'una pel·lícula italiana que ens porta la història d'Ulisses i el seu retorn a Ítaca, totes les aventures que ell viu en una pel·lícula realment espectacular i plena d'acció, plena d'aventures, i que fan de que l'espectador s'ho passi realment pipa amb ella. La pel·lícula data dels finals dels 50, es va projectar al Retiro d'aquella època, i s'ha de dir que és una d'aquelles pel·lícules que els espectadors que vam tindre la sort de gaudir-la, avui en dia encara la portem al cap. Ulisses la podrem trobar per 8 televisió aquesta tarda a partir de les 18:50. Corazón de tinta, Brandon Fraser, ens porta en una d'aquelles històries que ell sempre ens porta. Històries que ens van portar una vegada a veure La mòmia o altres personatges d'aquests fabulosos, i que ara ens porta una cosa en què la literatura està amagada dintre aquest cor de tinta. Brandon Fraser, doncs, està perfecte en aquest paper que sempre ell acostuma a fer, que està entre allò que en diuen entre Pinto i Valdemoro, o sigui, entre seriós, però al mateix temps amb un toc de comèdia. TV3 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 21:55. Los Intocables de Eliot Ness, una pel·lícula que està dirigida per Brian De Palma, interpretada per Kevin Costner i Sean Connery i Andy Garcia, i que ens porta aquells intocables que van aparèixer per la televisió als anys 50 o fins als principis dels 60 i que es van convertir en una sèrie mítica. Ara, amb un repartiment estel·lar en la que fins i tot Robert De Niro fa el paper d'Al Capone, trobem aquests intocables d'una forma magistral. Antena 3 ens l'oferirà, doncs, aquesta nit a partir de les 22:20. I per últim, 900, segona part. Els que vau tindre la sort de poder gaudir la setmana passada d'aquest 900 de Bernardo Bertolucci, la primera part, ara trobareu la continuació. Dues hores llargues, dues hores i mitja de bon cinema, amb un repartiment que comença per Robert De Niro i Gerard Depardieu, l'història de dos personatges que, sense tindre res que veure l'un amb l'altre, primer són amics i després la cosa acaba com a casa, com acaba amb la creació en aquella època del socialisme. 900, segona part, la podreu trobar per la 2, també aquesta nit, a partir de les 22:20. El pianista, pel·lícula que va ser guanyadora de diversos Oscars, entre ells el de la millor pel·lícula de l'any i el millor actor, i que Ramon Polanski ens va portar d'una forma magistral, la història autèntica d'un pianista polonès en què el tenir que ser embarcat en un tren per anar cap als camps de la mort, ell aconsegueix escapar i amagar-se dintre d'aquella Varsòvia que està totalment ocupada per els alemanys. Ell va vivint com pot, amagat dintre de les cases, fins que arriba a conèixer a un, podríem dir, a un soldat, no un soldat, sinó a un comandant alemany que és un autèntic amant de la música i del piano. Una història real que Ramon Polanski ens va explicar d'una forma magistral i que la podreu trobar per Paramount Channel també aquesta nit a partir de les 22:15. El dia de la bèstia és un petit homenatge a Alex Angulo, aquest actor que també ha mort aquesta setmana en un accident de cotxe. Ell tenia 60 i escaig d'anys i Àlex de la Iglesia el va fer servir en diverses de les seves pel·lícules. El Dia de la Bèstia és una d'elles i aquesta nit, com a petit homenatge a aquest actor, ens l'oferirà la U. Dissabte, doncs, aquest dissabte, més ben dit, demà dissabte, a partir de les 10 de la nit. Fa molts anys, Paul Newman ens oferia una pel·lícula que va ser nominada a Òscar. Es tractava del color del dinero, més ben dit, el títol era El Buscavides. Una pel·lícula que es bellugava dintre del món del billar, dintre d'aquests personatges que, siguent perfectes jugadors de billar, intenten prendre el pèl, per dir-ho d'alguna manera, als que es creuen que són grans jugadors i d'aquesta manera prendre'ls i els diners. Aquella pel·lícula va ser un èxit total i després de molts anys el mateix Tom Cruise, aquí amb el mateix Paul Newman, aquí ja amb un jove Tom Cruise que fa el paper de quan ell era jove en aquella pel·lícula del Buscavides, ens porta una pel·lícula que també es belluga dintre aquest món sempre problemàtic del billar, el títol El color del dinero. De fet, tracta de lo mateix, personatges que viuen esquenes dels altres a través del billar. La podrem trobar avui per Paramount Channel, aquest vespre, a partir de les 20:05. Pel·lícula que va ser nominada a molts Oscars i que a l'hora de la veritat no en va guanyar cap. Es tracta del Club de los Poetas Muertos. Kevin Klein és l'actor perfecte que fa aquest professor que ens fa viure en un col·legi d'èlit tota una sèrie d'històries i vicissituds. El Club de los Poetas Muertos, que va ser nominada, com he dit, a diversos Oscars, entre ells de la millor pel·lícula de l'any, ens porta una, o podria ser una còpia molt diferent però molt exacta d'aquella pel·lícula que tractava també sobre aquest món dels estudiants, Qué grande es ser joven. La pel·lícula, doncs, toca el mateix tema. La història allà és de música, aquí és de literatura, la història d'un poeta que per fer-se, o d'un músic en aquell cas, que per fer-se amb la joventut que vol passar totalment d'ell, ho fa a través un de la música i l'altre a través de la poesia. El Club de los Poetas Muertos, doncs, és una pel·lícula que agradarà a aquells cinèfils que el cinema els agrada a la perfecció i que la podrà trobar per Paramount Channel també demà dissabte a partir de les 12:15 de la nit. La caza de l'octubre rojo. Sean Connery, Alan Wilding, són els personatges principals d'aquesta història de submarins. Història d'un submarí atòmic rus que el seu comandant i part del seu equip volen no solament entregar el submarí als Estats Units, sinó fugir del poder del comunisme. Ells ho fan a través de senyals i coses que un d'aquells personatges de novel·la nord-americà que ha sortit en diverses pel·lícules el capta perfectament i intenta fer-se, doncs, de que les forces nord-americanes no enfonsin el submarí. La caza de l'octubre rojo, doncs, és una pel·lícula esplèndida de submarins, però no pas de guerra, sinó més aviat d'espionatge. La Paramount Channel també ens l'oferirà, en aquest cas, el diumenge a la mateixa hora, a partir de les 12:15 de la nit. El primer dia del resto de tu vida, una comèdia dramàtica que ens narra la història d'un personatge que ens conta com, després de sortir d'un accident, ens narra aquest primer dia del resto de la seva vida. La Voz ens l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. Déjame vivir. Kilian Jornet, aquest corredor que s'enfila per les muntanyes català, ha fet o és protagonista d'un documental que ara ens ofereix TV3. Dimarts el podrem trobar, doncs, a les 21:55 amb el títol de Déjame vivir. El abogado del diablo, Don Johnson i Rebecca de Mornay ens porten una història de mort endiablada en una pel·lícula d'abogats. Una pel·lícula d'abogats que, com us podeu imaginar, una història d'amor que dintre d'aquest món dels abogats acaba molt, però que molt malament. Pare Montjana ens l'oferirà el dimecres a partir de les 10 de la nit i per últim un clàssic de John Ford, La taverna de l'irlandès. John Wayne, Lee Mervyn són els protagonistes d'aquesta història que passa en una d'aquelles paradisiaques illes del Pacífic. La taverna de l'irlandès s'ha convertit doncs en una d'aquelles pel·lícules de culte que John Ford va fer en els seus moments. Pare Montjana ens l'oferirà el dijous a partir de les 17 hores, o sigui, a partir de les 5 de la tarda. Per avui, La guerra de los botones, Ulises, Corazón de tinta, Los intocables i Novecento. A partir de demà, El pianista, El día de la bestia, El color del dinero, El club de los poetas muertos, La caza del octubre rojo, El primer día del resto de tu vida, Déjame vivir, El abogado del diablo i aquesta taverna de l'irlandès. Com cada setmana us recomanaré una pel·lícula, aquesta vegada ho faré amb dues. La primera és tornar-vos a recomanar, en aquest cas, la segona part de Novecento, aquesta obra mestra que té com a protagonistes a Robert De Niro i Gerard Depardieu i que va ser un impacte totalment emocional quan es va estrenar en el nostre país. La història, doncs, que ens porta a la creació, al món del socialisme, una obra realment esplèndida que la podreu trobar per la 2 aquesta nit, o sigui, avui a la nit, a partir de les 22:20. L'altra pel·lícula que jo crec que avui us hauria de recomanar és aquest Club de los Poetas Muertos, aquesta història que ens porta o ens narra la història d'un professor que té les seves vicissituds per fer-se amb l'alumnat primer, però que quan es fa amb ell s'enfrenta amb tot el professorat i quasi bé amb part dels pares. Una història literària, una història magnífica que, com he dit, és una còpia d'aquell que grande ser joven que va als anys 50 ens va portar John Mills com a professor, en aquell cas un professor de música que per fer-se també amb els alumnes s'ho ha de fer a través de la modernitat de la música d'aquell moment, portant-se això sí a la contra dintre d'un col·legi d'èlit a tots aquells personatges que odien aquella música i que per ells solament la cosa sèria és la cabal. El Club de los Poetas Muertos la podreu trobar per Paramount Channel demà dissabte a partir de les 12:15 de la nit. I passem a les pel·lícules que podreu trobar en qualsevol videoclub. Podreu trobar ja El Gran Hotel Budapest, una esplèndida comèdia, una comèdia estranya, però esplèndida. Una història d'un metre d'hotel en què, explicant-nos, ens fa viure realment històries impressionants. El Gran Hotel Budapest és una pel·lícula que la podreu trobar una mica estranya perquè en cada època que es viu ens ofereix la pantalla que en aquell moment hi havia en els cinemes, o sigui, en moments en què la pantalla és molt petita perquè ens porta les pantalles dels principis del cinema i moments en què la pantalla del CinemaScope ocupa tota la pantalla. També podreu trobar-hi a Noé. Russell Crowe interpreta aquest paper de personatge bíblic, però en una pel·lícula que fuig una mica, tot i siguent la història clàssica de Noé, fuig una mica del personatge, podríem dir-ne, més religiós i s'interna amb un personatge potser una mica més aventurer. I per últim, El poder del dinero. Harrison Ford ens porta d'una forma esplèndida aquells personatges que ell ja ens tenia acostumats, personatges policiacs, personatges d'acció, en aquest cas, com ja ho diu el seu títol, també dintre del món d'una pel·lícula policiaca. El Gran Hotel Budapest, pel·lícula molt recomanable. Noé, les històries del personatge clàssic de tota la vida, portades d'una forma diferent, i El poder del dinero, una pel·lícula que ens porta el diner com a darrere fons, tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. Música de cine, Flashdance en aquest cas, pel·lícula que en el seu moment va impactar a tota la joventut, és la que avui ens fa dir adeu i fins la propera setmana.
Doncs amb cinema i l'agenda cinematogràfica que ens porta un divendres més en Cisco Borderia, acabem, tanquem setmana i, com diem cada divendres, a les portes d'un nou cap de setmana que ens arriba amb moltíssimes propostes. Triïn i remenin, també com diem cada setmana. Els esperem dilluns a partir de les 9 del matí en una nova edició de La Cel Obert. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu-siau.